cercana.
Herrera Incope.
La mañana.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com esteu? Gràcies, Carlos. En 10 minuts arribarem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz i estic encantat de parlar amb vosaltres, com sempre, i amb l'esperança que els temes que toquem us informin, us agradin, us entretinguin, de tot una mica, no? Si us sembla, començarem parlant del sector primari. Ja, és que fa anys ja que el sector primari i professions, anava a dir primàries, però de tota la vida seria, crec que seria una paraula, una definició més correcta, doncs estan vivint una crisi que notem i notarem. Parlo de la ramaderia, parlo de la pesca, parlo de la pagesia, i si parlo de professions de tota la vida, parlaré de la fusteria, per exemple, de ser electricista, d'ascensorista... Bé, això no sé, aquesta no sé si seria de tota la vida, però entraria dins d'aquestes professions que, ostres, que costa trobar gent. Costa trobar gent. No hi ha un relleu generacional amb tot això que implica. Això ve perquè fa una hora aproximadament, no arriba una hora, a 11:45, han començat 7 actes simultanis a Catalunya, reivindicatius, una cada vegueria, per reclamar canvis estructurals de fons i de manera urgent per al sector agrari. És a dir, polítiques efectives que puguin garantir un relleu al camp i un país, un territori, amb pagesia, bàsicament. I és que, quan parlem de la situació, avui perquè parlem de Catalunya per la circumscripció que ens toca, però és que és un problema a nivell Espanya, vull dir, no estem parlant d'una qüestió només aquí, és una qüestió genèrica que tard o d'hora patirem. Bé, són bàsicament actes de sortida de la campanya Pagesia o Foc. Bàsicament, és una qüestió, un títol una mica, no diré extrem, però sí carregat de realitat. Per què Pagesia o Foc? Bàsicament perquè estem parlant de que quan el camp no es cuida, la natura el fa seu, i amb el context de sequera que podem patir, doncs això significa una més alta probabilitat de que hi hagi incendis d'aquells salvatges que tenim ara. Són els que diuen incendis de sisena generació, que són una autèntica bogeria per tot el combustible en el que es converteix moltes vegades les nostres muntanyes. I això és un què, Bé, el problema i la visió és... Jo ho explico, no sóc especialment llest, no cal ser un doctor davant de tot això, ni tenir uns quants títols universitaris, ni molt menys, sinó que es veu. Tu ho veus, jo ho veig, els pagesos, evidentment, ho veuen, però jo no sé si l'administració ho té clar, això. Jo no sé fins a quin punt ha de ser fàcil o difícil agafar el brau per les banyes i posar ja fil a l'agulla. És a dir, començar a afrontar polítiques que realment no ens aboquin això. Per què? Ostres, sembla que sempre acabo en el mateix lloc, però és que és així. Al final, passa com el problema de l'habitatge. Té alguna cosa a veure amb la pagesia? Doncs sí, sí que té a veure amb la pagesia, el problema de l'habitatge. I és el rerefons. El problema que tenim avui en dia de l'habitatge és una bola immensa que s'ha fet gran. Sabeu com aquelles boles de neu que comencen a rodar en les pel·lis de dibuixos animats, que acaba comença una boleta petita i acaba sent un monstre que s'emporta tot? Doncs això és el problema que tenim amb l'habitatge. I amb el tema del sector primari és 3/4 del mateix. Què passarà? Que al final tindrem un problema important, un problema de base que agafaran, com sempre, ràpid i acostuma a ser malament. Acostuma a ser ràpid i quan les coses es fan ràpid acostumen a ser malament. Però, clar, és una qüestió que segurament no és fàcil d'abordar, que ha de tenir un rèdit, suposo, polític, i a partir d'aquí és quan les coses ja... Conclusió, que moltes vegades els responsables d'aquestes coses, com d'altres, acostumen a fer les coses més mirant en el rèdit polític que no en l'interès general. Acabo de dir una, en plan... populismo, però és que és veritat, però és que és una realitat. I si no ho és que tot el que passa inevitablement causa aquí, inevitablement. Bé, doncs en parlem d'aquesta pagesia o foc que ha començat ja fa ben bé una hora per aquesta reivindicació que s'ha fet a l'àrea metropolitana, a les comarques de muntanya, s'ha fet a la Pobla de Segur, al Camp de Tarragona, a Reus, a la Catalunya Central, a Maians i Castellfollit del Boix, a Lleida, la Plana de Lleida, a les Terres de l'Ebre, Mas de Barberans, a les comarques de Girona s'ha fet a Vilabraleix, és a dir, ha estat tot coordinat. En parlem amb el senyor Salomó Torres, responsable de l'àrea social d'Unió de Pagesos de Catalunya. Salomó, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Salomó. Bé, explica'ns a què consistirà aquesta campanya que ha tingut avui el tret de sortida, Pagesia o Foc.
Doncs li hem volgut donar una importància alta perquè nosaltres sempre quan arriba la tardor solem fer un balanç de la situació del sector i alhora també volem fer allò un desplegament d'aquelles propostes que necessita el sector per seguir fent la seva feina. I aquest any, i sota el lema de Pagesia o Foc, i volem que se'ns entengui amb una doble intenció, quan diem que pagesia o foc, perquè una bona part del territori, que si la pagesia plega, doncs el país cremarà, perquè no es gestiona, perquè hi haurà terres abandonades, etc etc. Alhora, i en paral·lel, mai com ara havíem tingut una colla d'actius tan importants com són més del 40% de titulars d'explotacions agràries que tenen més de 65 anys, i mai com ara hi havia hagut tan poc relleu generacional. És a dir, hem de tenir en compte que només el 4% dels titulars d'explotació tenen menys de 35 anys. Mm. I, per tant, davant aquesta situació, òbvia, doncs no cal ser llicenciat, no cal agafar gaires calculadores per saber que aquest model que tenim avui, que encara és majoritari, de treballar la terra, que està basat en l'explotació familiar, doncs té els dies comptats. Mm. I com que té els dies comptats, el que farem avui, o el que hem fet avui, és fer bàsicament una posada en escena de quines són aquelles coses i aquells pilars que nosaltres considerem imprescindibles que el país ataca. Perquè al final, la manca de relleu generacional no és una problemàtica o no és un problema de la pagesia, és un problema de país.
Sí, sí, és un problema general, eh? Si miris on miris, sobretot en professions de tota la vida, però d'alguna manera pagesia, ramaderia, fusteria, etcètera, etcètera, el correcte. Relleu generacional és poc o nul o mínim o molt escàs.
En el nostre cas, i sempre que hi ha incendis forestals, sempre se'n recorda el paper capdalt que té la pagesia a l'hora de treballar les terres i fer aquells tallafocs naturals, que són les explotacions agràries, i mantenir aquell paisatge mosaic agroforestal que esdevé discontinu i, per tant, amb el canvi climàtic, si cada vegada el risc d'incendi doncs augmentarà, la nostra activitat esdevé indispensable i esdevé fonamental. Per tant, no és un crit d'alerta dient tenim un problema al sector de manca de relleu. No. El problema serà social. És a dir, el problema serà que el rerepaís, que encara l'aguanta social i econòmicament la pagesia, doncs s'abuidarà encara més d'activitat econòmica i de gent. I per tant, no és només un crit d'alerta, sinó és dir, o es posa remei ja, o això s'acaba.
Salomó, i per què? Sé que és la pregunta del milió. Per què hi ha tan poc relleu generacional? Per què el sector, ja només parlo de, en aquest cas parlo de la pagesia, pel que et toca a tu, sembla tan poc atractiu pels joves?
Doncs bàsicament per uns quants aspectes, però que no són gaires, eh? I són molt bàsics i elementals. Doncs perquè no hi veuen futur. És a dir, no hi veuen futur quan algú té ganes d'implicar-se en aquest ofici i veu que costa tant guanyar-se la vida, que depèn de tants fenòmens climàtics, de mercat, de preus, de garantia de continuïtat, que fa que la gent doncs, opti, òbviament, per un altre sector econòmic. I, per tant, els pocs valents que hi són, que han decidit incorporar-se, a sobre doncs, tenen molts problemes per tirar endavant. Per tant, la manca de relleu generacional no és només que no hi ha ajuts, que no n'hi ha prous perquè s'incorporen. És que l'element bàsic que la pagesia té per tirar endavant, que són aquests recursos naturals com la terra i l'aigua, i només cal recordar aquests dos últims anys de sequera que han tingut i les dificultats que han tingut els pagesos regants per tenir accés a l'aigua, doncs és bé fonamental, no els podem abandonar. No podem seguir considerant la terra, per tant el sol, com un valor especulatiu per instal·lar-hi energies alternatives o per urbanitzar o per implicar-hi infraestructures. La pagesia jove, la que quedi i la que hauria de poder venir i que l'hauria de poder començar, hauria de tenir garantit un accés a la terra, hauria de tenir garantit un accés a l'aigua, hauria de tenir sobretot accés al valor afegit en productes de qualitat, que és el que estem fent, però que malauradament no se'ns compensa prou. Els que tenen recursos per invertir i cada vegada en tenen més són les grans distribucions i són les grans corporacions alimentàries. La pagesia no. I, per tant, o hi ha un canvi de polítiques actives per afavorir que aquesta pagesia, que és aquest model, que és el pilar de país social i territorial, doncs es mantingui, o tot plegat canviarà. I, per tant, aquest model que fins ara era el majoritari acabarà desapareixent. Mm.
Doncs, senyor Salomó Torres, responsable de l'àrea social d'Unió de Pagesos de Catalunya, escolta'm, gràcies per la xerrada i per les explicacions. Molt amable, una abraçada molt forta.
Gràcies a vosaltres per deixar-nos explicar-nos què ens passa.
Doncs això és el que passa, el que ens has explicat molt bé, i a més és el que tenim a sobre. És una d'aquestes qüestions que, insisteixo, espero i desitjo equivocar-me. És d'aquelles coses que esperes i desitges equivocar-te. Va, que de seguida parlarem d'estètica oncològica, parlarem de fer invisible l'invisible, i és una qüestió de sensibilitat, bàsicament, de sensibilitat de, després de tractaments oncològics i els canvis estètics que tenim i que ens pot afectar de forma, si no greu, de forma important, important a la nostra psique. Però abans de tot això, escolteu-me, que vull recordar que aquest proper dimecres, dia 19 de novembre, estarem en directe a la botiga Matratzen. A la botiga Matratzen de la Gran Via de Barcelona, per descobrir el llançament de l'exclusiu pack Nature de Hucla, Hucla Germany, que és aquesta revolució pel teu descans, per descansar. Estarem allà tant arrere, Cope Catalunya i Andorra, com migdia, Cope Catalunya i Andorra, per viure aquesta experiència. I, a més, ja que estem a la botiga Matratzen, que estan especialitzats en el servei del descans, bàsicament, doncs parlarem d'això, d'aquestes solucions que hi ha per dormir millor, si és una qüestió, quina influència pot tenir un matalàs, quina influència pot no tenir en el descans, si ho notem i si li donem la importància. Serà aquest proper dimecres, 19 de novembre. Va, que de seguida parlem d'estètica oncològica aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30 disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgranmarina.com y disfruta de una experiencia única.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los 7 titulares correspondientes a las 7 noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
A
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Todo lo que queda de esta legislatura se parece a una larga noche toledana. Lo que no sabemos todavía es cuándo empezará a amanecer.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'estètica, però no de qualsevol estètica. Em refereixo a l'estètica oncològica. De què va això? Doncs, si no heu rebut un tractament oncològic mai, doncs no ho heu viscut. Sou afortunats si toqueu fusta. Si heu viscut un tractament oncològic, sabeu perfectament al que estic fent referència. Aquest canvi que hi ha físic quan reps un d'aquests tipus de tractaments. Aquí entrem en moltes qüestions. Primer, la caiguda del cabell, canvis en la pell, per exemple. Si parlem d'un càncer de mama, doncs parlem d'una reconstrucció mamària amb el tatuatge que es fa del mugró i de l'aureola, per exemple. Tot això va cap a un objectiu clar, i és, doncs, minimitzar o esquivar la influència, la incidència psicològica que té, doncs, un període de càncer, un període de tractament oncològic, en aquest cas, no, amb les quimioteràpies, etcètera, etcètera. Això també va per barris, evidentment, com tota la vida, pràcticament. Hi ha persones que això els afecta moltíssim i hi ha persones que ho passen millor. Diré millor perquè això afecta sí o sí sempre, no? Parlem d'aquesta estètica oncològica i parlem de Fem Visible l'Invisible, que és precisament un programa que ha posat en marxa l'Ajuntament de Badalona, entre d'altres, una jornada, bàsicament, per posar, bàsicament, en valor tota aquesta història i aquesta afectació psicològica. En parlem amb la Berna Moreira, que és afectada i presidenta de PICAM, que també que és una de les fundacions organitzadores. Berna, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies per l'entrevista aquí a la COPE.
Gràcies per xerrar amb nosaltres i donar-nos explicacions. Explica'm sí. Una cosa, en què consisteix, per començar així, la definició d'aquest Fem Visible l'Invisible?
Bé, volem fer visible allò del que normalment no se'n parla o no se li dona la suficient importància, no? I bé, una d'aquestes coses és l'estètica oncològica, i que és tant per homes com per dones, eh? No ens oblidem que l'estètica oncològica, quan parlem d'ella, ens estem referint, doncs, potser a la calvície que provoquen els tractaments, ens estem referint a totes aquelles seqüeles i efectes secundaris que deixa sobre la pell, sobre la part més visible de la persona, els tractaments, no? Però també la pell interior, o sigui, tot el que són les mucoses, també podríem tractar. I això afecta moltíssim al pacient, tant amb la seva qualitat de vida, tant com els efectes psicològics o inclús socials que puguin haver. I d'això no se'n parla mai. I clar, el tractament és molt llarg, José Luis. I què passa? Que ens trobem que aquest pacient, en algunes ocasions m'han arribat a dir que, bueno, que aquestes pot tenir conseqüències psicològiques que després hagi de ser tractat per un psicooncòleg, no? I afecta la seva qualitat de vida. I jo parlo també des de la meva experiència. Sí.
Berna, però des de quan s'està sensibilitzat davant d'això? Perquè, clar, fa temps això ni es plantejava. No? És una qüestió que es deixava una mica així, però afortunadament això ha anat canviant, no, aquest enfocament.
Sí, ha anat canviant. Nosaltres, des de la nostra experiència, vam tenir molt a veure el paper quan es va, els psicòlegs i els psicooncòlegs, quan ells van entrar a formar part d'aquests equips multidisciplinars que bé, tractaven una mica, van començar a veure tots aquests efectes secundaris, com afectaven psicològicament en el pacient, no? I des de llavors es va començar a donar potser més importància. I això és recentment, vull dir, estem parlant que potser va començar a donar-los importància des de fa així una miqueta, des de fa uns 15 anys, però després ara ha agafat molta, a poc ha anat agafant molta més força, no? I de fet és així que molts hospitals han implantat, per exemple, programes d'estètica oncològica per cuidar-se la pell. Des d'allà els equips interdisciplinars, la infermera ja avisa, no? Ja informen al pacient de com cuidar-se o dels efectes secundaris que pot trobar, perquè no tots apareixen. Això també hi ha que tenir en compte. Hi ha persona que no li afecten tant com altres, però altres ho passen molt malament. I ja és com la radioteràpia. La radioteràpia pot afectar moltíssim a la pell i a la qualitat de vida del pacient, però en altres no els hi afecta tant. No?
Per tenir un punt d'experiència personal, a tu com et va afectar tot això, Berna?
Doncs mira, a mi em va afectar... Em va canviar la pell completament, de tenir una pell greixosa a tenir una pell molt seca. Les ungles, per exemple, se'm partien i era horrible, perquè fan molt mal.
Clar,
no et deixen, et fan mal fins i tot el que és la llema del dit, no?
Jo suposo que en aquell moment tot això era un canvi que t'afectava moltíssim, suposo, igual que li passa a la gent que tenen aquests tractaments, no?, oncològics.
Sí, exacte. I, per exemple, banda de perdre el cabell, després el cabell ja no va ser igual, va perdre firmesa, va perdre... Bé, són coses que, sobretot quan ho passes de jove, poden afectar molt, m'entens?
I com ho vas afrontar en aquell moment? Vas buscar psicòleg? Com et vas cuidar?
En aquell moment, a mi fa molts anys, i no hi havia psicòlegs encara.
Per això t'ho pregunto, perquè fa temps, i clar, era un moment molt, molt diferent ara. Hi havia menys sensibilitat, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte. Per això nosaltres, el primer programa que vam posar a la nostra entitat va ser el d'estètica oncològica, curiosament. I no existia, començava algú a parlar de cremes i tal, però no existia com a tal. Afrontar això, si no tens assessors i especialistes formats en estètica oncològica que poden venir del món de l'estètica o poden venir del món d'infermeria, no? És difícil. O sigui, jo trobo que s'hauria de parlar més o que n'esqués una nova, com es diu, una nova formació.
Sí, nova especialitat, per dir-ho així.
Exacte, una nova especialitat dins d'aquest món. No sé on enclavar-la, perquè està acabada i del que és la medicina ja acabada. Perquè, clar, no són bons tots els cosmètics, hi ha pells que ho accepten tot, però moltes, les pells canvien i comencen a sortir intoleràncies, com és el meu cas, també. I clar, d'utilitzar una crema X, et dones compte que et van sortint eczemes per la cara, que et van sortint eczemes pel cos, que ets més intolerant a les possibles infeccions, i això es pot donar durant el tractament, però després, com a seqüela, també es pot quedar, m'entens? I hi ha un pas, a vegades, entre el que és l'estètica i derivar el pacient al dermatòleg, perquè a vegades aquestes coses poden anar realment a més. Per exemple, els peus. Poden arribar a fer molt de mal.
Ja. És un que, afortunadament, la sensibilitat ha canviat, per fortuna. Berna Moreira, afectada i presidenta de la PICAM, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, per explicar-nos la teva experiència i per la iniciativa de l'associació de la PICAM. Molt amable.
Pues moltíssimes gràcies, José Luis, i moltíssimes gràcies a la COPE per haver fet visible l'invisible en aquest cas.
Un plaer. Sí, gràcies. Bé, doncs és el que... Per cert, sóc el José Miguel. José Luis, clar, però com hem de rectificar en aquestes coses? Moltes gràcies per la xerrada. Quan la part important era una altra, no pas això. Va, que de seguida parlem de curiositats. Després d'aquest tema sensible, parlem d'altres curiositats. Per exemple, el umami. Sabeu el que és l'umami? És un sabor. Existeix? En seguida en parlem. Però abans, atenció, perquè arriba la quarta edició de la Bienal Ciutat i Ciència. Tindrà lloc simultàniament a Barcelona i Madrid entre el 18 i el 23 de novembre, és a dir, entre demà i el dia 23, sota el títol Quàntica, els engranatges invisibles del món. La Bienal vol reflexionar des d'una perspectiva multidisciplinar sobre com la teoria quàntica ha canviat el món a tots els nivells. Així que t'esperem. Demà comencem, del 18 al 23 de novembre de 2025. Quàntica, els engranatges invisibles del món.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No voy a sentirme mal si algo no me sale bien. He aprendido a derrapar y a chocar con la pared.
Doncs és el moment de ser una miqueta més savis, és el moment de parlar de curiositats, és el moment de parlar del com parlem, del per què parlem, de per què posem els noms que posem, de per què les coses com són i sobretot del seu origen. Que moltes vegades no tenim... O l'origen està trastocat o no, però és igual, ja tenim l'Alfred López, que l'Alfred López d'això en sap un munt. De la part positiva és un friqui de les curiositats. Ja sabeu que un friqui avui en dia és aquella persona que és obsessiva amb un tema i és molt especialista en un tema a nivells... absolutament increïbles. Doncs ells és així. Alfred López, bienvenido.
Muy buenas.
Es la parte buena. Hay que ver cómo evoluciona la palabra friki, que antes tenía una connotación negativa.
Sí, era despectiva y ahora...
Y ahora ya no tanto,
mira,
¿eh?
Friki este, pues sí, sí, sí. Yo siempre he sido un friki de las curiosidades.
Yo he tenido muchos frikismos de muchas cosas, o sea que no está solo, Alfred. Bueno, hablemos de curiosidades, Alfred.
Sí.
Y vamos a hablar, para empezar, de una expresión, discusión bizantina.
Sí, discusión bizantina.
Hace tiempo que no oigo esa expresión.
Sí, bueno, hoy en día ya no se utiliza tanto, pero durante mucho tiempo la expresión discusión bizantina hacía referencia a un debate excesivamente complejo o minucioso, y en muchas ocasiones inútil o sin consecuencias prácticas.
Anda que no hay de estos, ¿eh?
Sí. Sí. Tantos debates en televisivos de estos de política, sí, sí, que empiezan, sí, de un lado y el otro, y al final,
sí, sí,
para quedarte igual. Pues mira, su origen se remonta al Imperio Bizantino, de ahí discusión bizantina, donde eran comunes los debates filosóficos y teológicos extremadamente detallados que, aunque intelectualmente sofisticados, solían centrarse en cuestiones irrelevantes para la vida cotidiana, para el día a día, para las personas mundanas.
Ajá.
Eso que discutían esos filósofos, esos políticos, esas personas de esas esferas, pues al final no servía para nada, no eran, no aportaban nada,
no aportaba
a la sociedad.
¿No? Mucha palabra y poca realidad.
Sí, sí,
mucho
sí.
Lirili y poco lerele.
Sí, y mira, y uno de los ejemplos más citados es el supuesto debate que se dio en Constantinopla poco antes de la caída de Constantinopla en 1453, cuando, según la tradición, algunos teólogos discutían apasionadamente sobre cuántos ángeles podían bailar en la cabeza de un alfiler mientras el imperio estaba al borde del colapso. En eso estaban ellos pensando, ¿cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler? Y esto es histórico, ¿eh?
¡Ostras!
Se tiraron años, meses, años, discutiendo, personas que se reunían para querer saber.
¿En serio?
Sí.
No, y como tú dices, era un momento delicado precisamente sí, para sí. eso.
En ese momento el imperio estaba al borde del colapso. Y aunque ese ejemplo es probablemente una exageración, incluso alguien dice que es apócrifo, ¿no? Pero hay demasiadas crónicas que nos detallan, ¿no? Ello... las conversaciones o las discusiones
sí.
serían muy parecidas a eso.
O sea, hay muchas
¿no?
fuentes sí, sí, que hacen referencia.
Sí, sí. Y esto ilustra muy bien cómo el término ha llegado a simbolizar eso, las discusiones estériles y alejadas de la realidad. Y con el tiempo, lo de discusión bizantina se consolidó como sinónimo de un debate infructuoso o excesivamente técnico que no lleva a ninguna solución práctica, que es lo que te comentaba antes.
Sí, sí.
Estos debates televisivos que a veces vemos que ahora en tantas televisiones y empiezan a discutir de política de un lado y de otro, pero que al final el espectador dice
¿Y?
Pues eso.
Vaya, pues eso es una discusión bizantina, aunque estaba reflexionando sobre la primera persona que utilizó discusión bizantina. O sea, debe ser alguien que estaba muy informado de lo que ocurrió en ese momento,
claro,
y lo aplicó como
sí,
como símil,
sí.
¿no? O sea,
sí, sí, sí.
Muy bien.
Esto es cuando querían referirse a ese periodo en
discusión
el que
bizantina.
Los teólogos y filósofos de la época, pues eso.
Y ahora vamos a hablar de un término que sí que lo conozco, me han hecho muchas veces referencia a él, aunque realmente no sé identificarlo. El umami.
El umami.
¿Alguna vagada en parlat aquí? ¿Fet alguna entrevista sobre el umami? ¿Sobre qué? Però no queda del tot clar. ¿Qué es el umami?
Es una canción. Umami, umami,
umami. Ahí se está
ahora,
bien.
Fuera de...
Ahora te doy, los cinco euricos por la broma.
Pues mira, es que me ha venido a la cabeza.
No te has podido aguantar a hacer el chiste. ¿No?
Umami.
No has podido contenerte.
Sí. Pues el umami es uno de los cinco sabores básicos. Siempre habíamos escuchado que los sabores básicos eran el dulce, el salado, el amargo y el ácido, ¿no? Pues el umami también. Siempre ha sido, se ha dejado como apartado, nunca se nombraba, ¿no? En los sabores básicos, y ahora ya está, ¿no? Y se caracteriza por un gusto profundo, sabroso y prolongado asociado al sabor de alimentos ricos en proteínas como la carne, el queso curado, las setas, el tomate maduro o el caldo. Y su nombre proviene del japonés umai, que quiere decir delicioso, y mi, que quiere decir sabor, ¿no? O sea, sabor delicioso. Y fue acuñado por el científico Kikunae Ikeda en 1908. O sea, no es una cosa moderna. Ya hace más de un siglo
sí, sí.
que fue acuñado. Lo acuñó tras identificar una alga kombu de glutamato como responsable de ese sabor inconfundible que no encaja en las categorías clásicas del dulce, salado, amargo o ácido. ¿Eh? Y desde entonces el umami se ha reconocido como un sabor independiente ligado a la presencia de ciertos aminoácidos y nucleotoides que activan receptores específicos en la lengua. También se potencia con el uso del glutamato monosódico, eso hemos escuchado ya muchas veces,
sí,
¿no? Lo del glutamato, y no voy a hacer ahora cantar la de glutamato yeye.
No,
la voy a cantar.
Glutamato yeye.
El GMS, que es un aditivo muy común en la cocina asiática y en muchos alimentos procesados que buscan intensificar el sabor sin añadir más sal o grasa. Por ejemplo, unas patatas chip de estas de bolsa llevan glutamato, o hay muchos alimentos que llevan, que hacen que sea un sabor muy intenso y además que te quede esas ganas de seguir comiendo.
O sea, digamos que no estamos hablando de un mito. El umami existe.
Eso, el umami existe.
Bueno, porque me lo dices tú, ¿eh? Porque no sé yo si sabría identificarlo, supongo que sí, ¿eh?
Una bolsa de patatas fritas, de estas de bolsa.
Sí.
Ese sabor que intenso que te queda, ese regusto que te queda.
Eso sería umami.
Ese que está potenciado. No las patatas fritas que tú te haces en casa, sino las que vienen en bolsa, muchas veces. O mucha comida que puedas comer en... Tú que eres muy amante de la comida china, de los restaurantes chinos, asiáticos, en muchos lugares le ponen un poquito de glutamato y le da esa potencia que es el umami, que dices, ostras, qué sabroso está, ¿no?
Sí, sí, sí. Vaya.
¿Por qué no el pollo normal en otros sitios no tienen esta potencia, este sabor?
¿Por qué en mi casa no consigo hacerlo así?
Ahí está.
Bien. Pues és, ahí está la clave.
Ahí está.
Més, bé, ja sabeu que quan hi ha una boda, quan la gent es casa, hi ha una cançó típica, molt tòpica, que a vegades canvia, però diguem-ne que és la reina, que és la marxa nupcial de Félix Mendelssohn, la marxa nupcial. Però quan se popularizó? ¿En qué momento dijeron, bueno, esta va a ser la marcha nupcial y todo el mundo pone la marcha nupcial?
Vale, hay dos marchas nupciales, que es la de Wagner y la de Mendelssohn. La de Mendelssohn se utiliza normalmente para la entrada de la novia, y la de Wagner es la de cuando ya se han casado, ¿eh? Ta, 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 que,
chan, chan,
que a veces cantamos nosotros, y seguro que la has hecho. Ya se han casado.
No le puse letra, pero la canción es la de Wagner.
Pero la que se puso de moda al principio fue la de Mendelssohn, ¿no? La marcha nupcial de Mendelssohn se popularizó como música de entrada en las bodas a raíz del matrimonio de la princesa Victoria del Reino Unido.
¿Ah?
La hija de la reina Victoria.
Sigue siendo
ya estamos,
influencer.
Hemos hablado otras semanas,
sí,
otros
señor.
Programas de la gran influencer de la historia que fue la reina Victoria del Reino Unido. Pues cuando se casó su hija, la princesa Victoria, con el príncipe Federico Guillermo de Prusia, el 25 de enero de 1858 en la Capilla Real del Palacio de St. James de Londres. Pues bien, la reina Victoria era una gran admiradora del compositor alemán y amiga personal de Félix Mendelssohn, y pidió expresamente que sonara esta pieza durante la ceremonia. Mendelssohn ya...
¿Pero la había compuesto a propósito para esa boda o no?
No. Mendelssohn ya estaba muerto por entonces y quiso hacer un homenaje a su amigo que había fallecido.
De acuerdo.
Y eligió una pieza musical que además no había sido compuesta como una marcha nupcial, sino que en 1842 Mendelssohn la compuso como parte de la música incidental para la ópera El sueño de una noche de verano de Shakespeare.
Vaya.
¿Qué te parece?
Me parece que es un giro fantástico.
Ah, y fue en esta boda, la de la princesa Victoria, hija de la reina Victoria, con el príncipe Federico Guillermo de Prusia, cuando se convirtió en tradición, ya que la pusieron a la entrada de la novia. Y desde entonces, las demás casas reales, las aristocracias, etcétera, empezaron a copiar esta costumbre de poner la marcha nupcial de Mendelssohn.
Y luego los plebeyos, y luego ya los plebeyos, y ya todos.
Y como tantas veces te he dicho, dado que la reina Victoria era una de las grandes figuras, de las más influyentes de su tiempo, otras casas reales, pues se lo copiaron.
Fantástico, pues es buenísima esta. Esta es muy buena, como todas las que traes. Alfred López, divulgador científico, autor de la saga de libros, entre otros muchos de curiosidades. Todos más o menos son de curiosidades o cosas que puedes aprender. Ya está listo, que todo lo sabe. Muchísimas gracias.
Un placer, como siempre. Hasta la próxima semana.
Nosaltres estem a punt d'arribar a la una. Heu de saber que podeu tornar a escoltar tota aquesta xerrada que hem tingut amb l'Alfred López en una estoneta. La podreu tornar a escoltar a cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya, i a la nova aplicació de Cope. L'aplicació de Cope, selecciona el Cope Catalunya. Busques Cope Catalunya i allà podeu tornar a escoltar tots aquests continguts i tots els que hem fet. Deia que arribem a la una. Tancarem Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra per parlar ja dels preparatius que ja han començat des de fa un temps per veure l'eclipsi total de sol que es veurà, sobretot, a la part de la Catalunya sud. Allà és un fenomen que no es veia des de principis del segle XX. Estem parlant de que fa 100 i escaig anys. És a dir, veuràs aquest i cap més. De seguida en parlem. Ara arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Ens actualitzem informativament parlant i tornem de seguida.